Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE i gràcies per escoltar-nos. Hem sentit a les últimes hores a diversos jugadors del Barça des de la concentració de la selecció espanyola valorar l'advertència de Flick amb el tema dels egos. Tret de Pedri, que sí comparteix la tesi de Flick, la resta, en general, li han restat importància. Si Flick ha dit el que ha dit públicament és perquè fa temps que deu veure coses que no li agraden i com ha vist que el missatge internament no cala, l'ha hagut d'expressar públicament. Espero que les declaracions dels futbolistes siguin els típics tòpics dels que tiren per sortir de la situació i que internament s'hi facin autocrítica. El primer pas per arreglar un problema és reconèixer que existeix. Tenim una notícia d'última hora al Barça. S'ha lesionat Balde, petita lesió al bíceps femoral de la cama esquerra durant l'entrenament d'aquest matí. Abans Helena Condis, que estarà unes 3 setmanes de baixa. De seguida escoltarem Fermín, l'home que ha estat al centre d'atenció al Barça els últims dies, ha parlat per Mundo Deportivo i ha explicat que en tot moment ha tingut clar que volia seguir al club. També ha parlat Lamine Yamal per Televisió Espanyola a les últimes hores, entre d'altres coses, sobre les paraules de Flick. No creu Lamine Yamal que hi hagi un problema d'egos al vestidor. Tant Fermín com Yamal ja estan a Sofia. Demà comença per la selecció espanyola el camí cap al Mundial 2026. Dos partits consecutius a fora de casa per començar. Demà Bulgària-Espanya i diumenge Turquia-Espanya. A l'Espanyol, divendres al matí, partit amistós contra l'equip francès del Pau, de segona divisió, a la ciutat esportiva Dani Jarque, perquè els nous agafin rodatge. Al Girona ha estat operat amb èxit Juan Carlos, de la greu lesió de genoll. Aquest matí, Brian Hill ha fet el primer entrenament després que es tanqués el seu fitxatge en l'última jornada del mercat. I molt de poliesportiu, a l'Eurobàsquet la selecció espanyola va perdre contra Itàlia en un partit igualat que es va decidir al final 67-63. Atenció que si Bòsnia li guanya a Geòrgia, partit que jugarà demà a les 2 del migdia, Espanya estarà obligada a guanyar-li a Grècia per seguir en competició. A l'Open USA de tenis, Alcaraz segueix intractable, ha superat l'Ejeca per 6-4, 6-2, 6-4, no ha perdut un set en tot el torneig i atenció que tenim semifinal servida, Alcaraz-Djokovic. Avui tenim els altres dos partits de quarts de final, Auger Aliassime de Minyor i Sinner Musetti, duel italià. A la Vuelta tenim la 11a etapa avui amb sortida i arribada a Bilbao, mitja muntanya. Vingegaard ha recuperat el mallot vermell. A l'hoquei, en hoquei patins, a l'europeu, Espanya guanya el seu segon partit a Itàlia, 3-1, i avui juga el tercer contra Portugal. I s'ha presentat aquest matí el Gran Premi de Catalunya de motociclisme que es disputa aquest cap de setmana al circuit de Montmeló. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb el Jacinto Vicente, l'abogado i el Josep Soldado i les preguntes del dia Esports Cope que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, si Lewandowski per protagonisme, confieu en Ferran per assumir el rol de titular? Esteu votant que sí al 47%, que no al 53%, enquesta igualada. En clau espanyol, de quin fitxatge espereu més? Us donem 4 opcions. Voteu per Mitrovic al 15%, per Riedel al 18%, guanya Terrats amb el 44% dels vots, Dolan 23%. I en clau Girona, us preguntem qui ha de ser el porter titular. Voteu per Gazzaniga al 35%, per Livakovic al 65%. Marc Peires està al control de so, Raül Urgell a la producció, us parla Joan Batllori, passen 8 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota ja a rodes per Scope.
El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor valorados entre sus clientes.
Ojo, no solo los del mundo real, también los de Nevermore, donde vive Miércoles, Adams.
Claro, tipo directo. Por eso, si quieres tener uno de los seguros de coche mejor valorados aquí y allí, llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros inquilinos pueden disfrutar de área privada digital, gestión de incidencias, préstamos SAI preconcedido, tarifas especiales de luz y gas, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Quieran quitarme la voz. Yo pegué un grito al cielo. Soy más fuerte si estamos los dos. Vale, dice el mundo entero. Yo contigo, tú conmigo. Le daré la vuelta al cuento. Y aunque muera en el intento, vamos a escribir lo mejor. Yo contigo,
tots juntets, sí senyor. Aquí comença, quan passen 10 minuts de les 3 de la tarda, l'Esportscope d'aquest dimecres 3 de setembre, i ho fem abordant l'actualitat del Barça amb l'Helena Condis. Helena, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Hem de començar amb una notícia d'última hora que no és bona, que és que s'ha lesionat Valde.
Sí, mala notícia, s'ha lesionat a l'entrenament d'aquest matí. El club comunica que té una lesió al bíceps femoral de la cama esquerra. No dona el temps de baixa, però, segons ens diuen fonts del vestidor, seria d'aproximadament unes 3 setmanes. Recordem que és la mateixa lesió que va patir Valde en el tram final de la temporada passada, unes 3 setmanes de baixa, per tant, es perdrà segur el partit contra el València i, en principi, també el debut en Lliga de Campions al camp del Newcastle.
Escolta, han passat ja 3 dies de la famosa frase de Hansi Flick sobre els egos al vestidor del Barça i en continuem parlant.
Encara ressona i ressonarà, aquesta frase, perquè a més ja saps que quan hi ha aturada per seleccions parlen tots els futbolistes i se'ls hi pregunten. Hem de dir, ja ho hem explicat, que el que va dir Hansi Flick en sala de premsa ho va també verbalitzar abans dins del vestidor davant dels jugadors. Hi han alguns que estan bastant d'acord amb les reflexions del tècnic, com són Pedri i Dani Olmo, i d'altres, com la Minya Mal, que no acaben de compartir del tot aquesta frase de que l'ego mata l'èxit. Lamine, que està demostrant molta personalitat, extreu les seves pròpies conclusions i ho argumenta Joan d'aquesta manera.
Bueno, son lo que piensa cada uno al final después de un empate. Yo creo que sí que es verdad que sale de estar caliente. Al final siempre el Barça quiere ganar, pero no creo que tenga nada que ver. Al final hemos sacado 7 puntos de 9 en campos muy difíciles, que eso la gente no cuenta, que no hemos jugado en nuestro campo aún, hemos jugado solo fuera de casa. No creo que tenga que ver con eso, creo que tiene más que ver con que no fue nuestro partido, no hemos empezado con la intensidad con la que acabamos, no hemos estado todo concentrados. Sí, es verdad que tienes razón en que tuvimos muchos fallos, pero bueno, puede pasar. Lo importante es recuperar el mismo nivel y ganar los 7 partidos.
No está muy de acuerdo con la teoría, Flick.
No.
O como mínimo le resta importancia
sí,
a la Minya Mal.
Sí, sí, exacto. Es desmarca una mica, ¿no?, de la teoría Hansi Flick, o així ho podríem veure. La Minya Mal, que també fa autocrítica, ja la va fer després del partit, dient que els havia faltat intensitat i que els havia faltat doncs tenir més control, igual que també va fer Frenkie de Jong. En aquesta entrevista a Televisió Espanyola, Lamine també demostra que és plenament conscient del que genera tot el seu voltant, el que genera la seva figura, perquè té els focus al damunt, tot i ser tan jove, i les crítiques o els comentaris que pugui veure, llegir, escoltar sobre ell, i podríem dir que les afronta amb naturalitat i s'aïlla de tot el que diuen d'ell.
La verdad es que no, o sea, ya me he dado cuenta que todo lo que pase en mi vida será hablado y por muchas partes inventado, porque han pasado cosas en mi vida que yo no sabía. Entonces, no me importa mucho. Al final, ya lo dije, el día de mi renovación, tanto para lo bueno como para lo malo, solo escucho a mi círculo, que es el que de verdad sabe las cosas y sabe lo que importa. Entonces, yo creo que es algo muy a favor mío, que me ayuda mucho, porque nunca escucharás que a mí me está triste o feliz por algo que ha dicho otra persona. Entonces, sigo mi camino, sigo con mi mentalidad, que yo creo que es lo que me ha llevado hasta aquí, y no me llevo de comentarios ajenos.
S'ha d'acostumar, que estarà molts anys el foc posat sobre ell, però jo crec que des del primer moment ja s'ha vist bastant clar que tot el que es digui d'ell, del que fa al camp i fora del terreny de joc, al camp no l'afecta massa, o gens.
Gens, jo diria que no l'afecta gens. Al camp és on ell més disfruta i on s'aïlla de tots els comentaris que pugui rebre. En aquest sentit també diu que De La Fuente és una de les persones que millor l'ha pogut defensar en aquests dies amb les paraules justes i exactes per sortir en defensa de Lamine quan ha considerat que tocava el seleccionador. També Lamine confessa, i és lògic, que vol guanyar la pilota d'or. Recordem, Teatre Châtelet a París, 22 de setembre, la gala, dilluns, i lluita amb un ex blaugrana, perquè jo diria que ara mateix el gran favorit per endur-se aquest trofeu és Ousmane Dembélé.
També hem escoltat a Fermín, entrevista a Mundo Deportivo, l'home que ha estat el protagonista de l'actualitat del Barça en l'última setmana, diria.
Sí, sí, Fermín i el Chelsea, no, n'hem parlat tota la setmana, no, la veritat és que han estat dies molt intensos, també a la vida del migcampista del Barça, hi havia ganes d'escoltar-lo, i ahir va trencar el seu silenci l'endemà que es tanqués el mercat de fitxatges. Deixa clar, Fermín, que la seva primera opció sempre ha estat Barça i que han estat determinants també per prendre aquesta decisió final tant Hansi Flick com els capitans, Ter Stegen, Araujo, Rafinha, Pedri, escolta.
Pues bueno, lo que te digo, muy importante, porque al final es eso, es lo que he luchado siempre para estar aquí, para estar en el Barça, y bueno, mi idea es seguir aquí. Y ya sabes que el fútbol nunca se sabe, hay cosas que tampoco dependen de uno, pero mi prioridad siempre ha sido pues estar en el Barça.
Bé, hi ha coses que no sempre depenen d'un. Jo, de veritat, crec que si no li haguéssim preguntat a Hansi Flick a la prèvia i al postpartit i n'hagués parlat obertament al tècnic, semblaria que és un invent de la premsa, perquè aquesta, no,
ell
aquest interès...
Ell mai ha volgut marxar i el Barça no l'ha volgut vendre, no sé de què hem parlat durant una setmana.
No, durant una setmana i més dies, perquè a més també ha trucat a l'entorn de Fermín, tant al Bayern com al Manchester United. Aquest estiu també s'ha parlat molt de Fermín, per la seva relació amb Gavi, per si estava deteriorada, per si hi havia distanciament. Es coneixen des de fa pràcticament una dècada i se li ve a preguntar a Fermín per aquesta qüestió. La resposta és bastant natural.
Gavi és mi amigo desde... Lo conozco desde mi etapa del Betis, pero desde los 12 años que entré a Masia ha sido mi amigo, como mi hermano. Hemos compartido muchos momentos. La gente, ¿verdad?, que siempre hace especulaciones, esto no va a cambiar. Pero él sigue siendo mi amigo, al final tenemos una relación buena, como siempre, y no tengo nada más que decir al respecto.
La gent també va fer especulacions perquè el 7 d'agost Fermín va publicar un missatge bastant enigmàtic a Instagram que va acabar borrant i on parlava de que mai guanyen les males persones, ni les que miren cap a un altre costat, ni aquells que fan de la traïció el seu modus de vida. Per això no se li va preguntar, va donar per tancat aquest episodi Fermín Gavi, aquestes desavinences, responent que són amics i que són amics des dels 12 anys.
Perfecte. Al marge dels temes que tenen a veure amb el primer equip, tema del Camp Nou. Helena, que estem a dia 3 de setembre ja, s'apropa el dia de jugar contra el València i no sabem encara on es jugarà aquest partit.
No ho sabem nosaltres, però no ho sabem. Sí, ho intuïm, el club diu que tampoc, a veure si a finals d'aquesta setmana poden prendre la decisió, perquè la Lliga també apreta per saber si s'ha de jugar a l'estadi Johan Cruyff. Ja saps que només hi ha dos escenaris, o tornar al Camp Nou o jugar davant de 6.000 persones al segon estadi del Barça. La Lliga ha d'homologar, en aquest cas, si jugar al Johan Cruyff, pel dia 14 de setembre, Barça-València, i se li ha preguntat també a l'alcalde de Barcelona què en pensa el consistori. Mm. Això diu el Collboni.
I, per tant, a l'Ajuntament de Barcelona li interessa, com a tota la ciutat, i especialment als seguidors i seguidores del Barça, doncs que les obres del club avancin bé, avancin el més ràpidament possible, però que també avancin amb totes les garanties, sobretot amb les garanties de seguretat.
Jaume Collboni, l'alcalde de Barcelona, evidentment, diu que per Barcelona és molt bo que es pugui obrir el Camp Nou, que es pugui reobrir, però amb plenes garanties de seguretat. Per tant, deixant clar que l'Ajuntament no s'arriscarà en permetre que la gent torni al Camp Nou si no es garanteix la seguretat al 100%, com no pot ser d'una altra manera. La Champions, la setmana que ve, en principi, sabrem on es juga el Barça-PSG, el partit més cridaner, el partit que té el millor cartell d'aquesta fase de la Lliga del Barça, que és l'1 d'octubre, dimecres 1 d'octubre. Confien al Barça, i així els hi han fet arribar, que la UEFA els hi permetrà, encara que comencin jugant a Montjuïc, acabar disputant els últims partits al Camp Nou. És a dir, que seran flexibles en aquest sentit i faran la vista grossa, tot i que des de la UEFA diuen que has d'acabar la fase de la Lliga a l'estadi on comences. Diuen des del Barça que confien en que en aquest cas no serà així i en que es farà una excepció amb el conjunt blaugrana.
Doncs a veure, estaria bé saber tan aviat com sigui possible quan es jugarà d'entrada aquest partit de Lliga entre el Barça i el València. Hi ha una pista més, que és que el partit del femení, que havia de jugar com a local aquell cap de setmana, s'ha posat divendres.
Sí.
Això vol dir que...
Això vol dir que hi ha moltes possibilitats que el Barça-València s'acabi jugant també el Johan Cruyff.
Condis, gràcies.
Adéu, bona tarda.
Bona tarda. 3 i 19, fem una pausa i després estem a Sofia, on ja està la selecció espanyola.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ahora, todos los viernes, puedes venir a tu restaurante IKEA y disfrutar del 50% de descuento en platos principales solo por ser de IKEA Family. Tú te ahorras la mitad de tu comida, merienda o cena, y yo la mitad de este anuncio. Y en la otra mitad, aprovecho para saludar a mi madre. Hola, mamá, soy Alex. Estoy locutando un anuncio de IKEA. ¿Estás con la abuela? Un beso, abuela. Infórmate en IKEA.es.
Me tienes contento. Este año te has pasado subiéndome el precio del seguro.
Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento! Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Selecció espanyola amb els internacionals del Barça a Sofia, van arribar ahir al vespre, ja està allà també un dels enviats especials de la Copa al partit, el Miguel Ángel Díaz. Miguel Ángel, buenas tardes.
¿Qué tal, Joan? Buenas tardes.
Bueno, que esto es serio, ¿eh? Arranca el camino hacia el Mundial 2026, Miguel Ángel.
Sí, no cabe duda, hay que situar un poco porque hay gente que se sorprende de que España todavía no esté clasificada para el Mundial, pero es así, evidentemente tenemos que completar la fase de clasificación que se va a celebrar entre septiembre, octubre y noviembre, dos partidos en cada mes. Arrancamos con dos salidas, el jueves, mañana en Sofía ante Bulgaria, el próximo domingo en Konya ante Turquía, completará el grupo Georgia, si somos primeros estaremos ya como selección clasificada para el Mundial, conoceremos nuestros rivales el próximo 5 de diciembre y el hecho de que España haya sido una de las cuatro semifinalistas de la Liga de Naciones nos aseguraría incluso la repesca, incluso siendo últimas de grupo. No creo yo que España con este grupo sea última, pero sea última, tercera o segunda, tendríamos repesca en marzo si no hacemos los deberes.
Dos desplazamientos para empezar, ¿eh? Bulgaria y Turquía.
Sí, empieza fuerte, por eso De la Fuente se toma en serio el primer partido. España nunca ha jugado en Bulgaria. El equipo viajó ayer en vez de en la víspera, como suele ser habitual, vuelo de 3:20. El año pasado se empató en Belgrado y sabe que, bueno, los equipos, los jugadores todavía no han cogido mucho vuelo, no están rodados y por eso quiere asegurar los tres puntos mañana contra Bulgaria. Los jugadores esta mañana pues han aprovechado para descansar, para ir un poco al gimnasio, se van a entrenar esta tarde, ofrecer a rueda de prensa Álvaro Morata junto a Luis de la Fuente y, como digo, hay que empezar bien contra Bulgaria para poquito a poco ir cogiendo vuelo para el primer puesto.
Perfecto. ¿Cómo has visto a Fermín estos días, Miguel Ángel?
Pues le he visto tranquilo. Evidentemente habrá llevado su proceso de reflexión de puertas para adentro, ha completado los entrenamientos sin problemas. Yo creo que he preparado por si mañana decide que sea titular. Yo imagino que el centro del campo, después de la ausencia de Fabián, lo compondrán Rodri, Mikel Merino y Pedri. Evidentemente Lamin y Nico tendrán hueco y yo creo que con Oyarzabal en la delantera, pero bueno, como digo, preparado pues si de la Fuente le da la oportunidad para hacerlo bien.
Perfecto, y una última cosa que hemos hablado hoy en el programa del buen arranque de temporada de Joan García, ¿crees que va a tardar mucho en ir a la selección o qué?
No lo sé, no creo, sinceramente. Yo creo que lo que te vengo diciendo al respecto de este tema cuando me preguntas, yo veo difícil que Unai Simón pierda la titularidad, aunque si Joan García sigue haciendo actuaciones así, pues tendrá que tomar una decisión el seleccionador, pero evidentemente es un porterazo Joan García, está creciendo mucho y yo creo que va a ser insostenible, que le va a tener que traer, al menos entre los tres. No sé si ya en octubre, no sé si en noviembre, pero yo creo que es algo que se va a caer por su propio peso.
Magnífico. Miguel Ángel, gracias, estamos en contacto, ¿eh?
Chao, hasta luego.
Hasta luego, un abrazo. Va ser el millor a Vallecas, indiscutiblement. Joan García està confirmant les expectatives. Volem saludar ara a Joan Canyades, entrenador de porters. Ha treballat, ha coincidit amb el Joan García a la DAM, a l'Espanyol i també a la selecció catalana. Joan, hola, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Joan. Escolta, ja hem vist el Joan tres partits de Lliga sota els pals de la porteria del Barça. S'ha adaptat molt bé, eh?
Sí, bueno, ara sembla que sigui oportunista, però al final els que ja coneixem el Joan de fa molts anys i sabem del potencial que té, era bastant obvi que, a excepció de que havia d'acostumar-se i adaptar-se a un estil de joc i un model bastant diferent del que ja havia tingut els últims anys, però bueno, és un porter jove, és un porter que té un potencial molt i molt gran, i a falta d'acabar d'adaptar-se una mica a certes situacions que encara li falten, però bueno, ho ha compensat molt bé amb els que té, que són moltíssims.
Sí, tots sabem que és un magnífic porter, Joan, però és clar, una es pregunta com respondrà al fet de jugar amb la pressió que significa jugar sota els pals de la porteria del Barça i estar responent.
Sí, ell és una persona a nivell això personal, molt tranquil·la, és molt treballador, vull dir, òbviament, la porteria del Barça, sempre diuen, no?, que Barça, Madrid o aquests equips tops del món, que són com més grans, no?, des del punt de vista de que la pressió és molt gran i estàs exposat davant de molts mitjans arreu del món. Però jo el veig com és ell, un tio tranquil, un tio treballador, que òbviament si falla doncs, no és el millor del món, però que és capaç d'adaptar-se a aquest tipus de situacions.
Vaya partida es va fer l'altre dia a Vallecas. Ha estat bé els tres partits, però l'altre dia ja va signar la seva primera gran actuació en un partit d'aquells en el que el porter salva punts, Joan?
Sí, és que ell al final, a part de, bueno, el que deien, no?, que té moltes qualitats, té, sobretot, entre d'altres, una que és molt diferencial. I és que ell, tot i que ha d'adaptar-se a aquest estil de joc, com dèiem, que té la línia molt avançada, ha de gestionar els espais a l'esquena de la línia defensiva, que això poder, pues, és una situació un pèl més nova per ell, però en canvi, quan l'equip rival progressa en aquest tipus de situacions, ell és molt, 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 molt en situacions de colpeig proper, un contra un, perquè és molt reactiu, molt agressiu, i al final, i és molt gran també. Al final, gestiona molt bé això.
Sí. També s'havia parlat molt de que jugar al Barça requereix que el porter jugui moltes vegades amb els peus, i s'havia parlat molt de la seva capacitat per jugar amb els peus. El que passa que els que el coneixeu de fa molts anys sempre heu dit, no, Joan García amb els peus juga de fàbula.
Sí, és veritat, això es parlava molt. Jo aquí realment no tenia molts dubtes, la veritat, perquè sí que el Joan Afinal, com bé deies abans, ha jugat a l'Adam, que ja pues, els porters també li obliguen molt, no?, a tenir una capacitat ofensiva tant en l'execució com en la interpretació del joc molt gran, i el futbol base de l'Espanyol, que també ha estat, també, no?, el porter té una funció bastant important en l'estructura ofensiva de l'equip. Per tant, ell està també acostumat a això. Potser el primer equip de l'Espanyol pues, té unes connotacions un pèl diferents, però l'execució que té i l'interpretació del joc ofensiu que té és molt gran. Poder li falta que tingui aquesta precisió en el colpeig en llarg, un palet més fluida, però que segur que també ho agafarà i ho millorarà.
Sí, sí. La lectura del joc també l'està fent bé, quan una mica juga amb els tempos dels partits, amb el ritme, quan sortir jugant en curt, quan fer una pilotada llarga, això també crec que ho està llegint molt bé.
Sí, sobretot en curt el veig molt bé, el veig com deies tu, no?, controlant els timings i els ritmes del joc. I potser li trobo a faltar això, no?, quan estan apretant molt en igualant, diguem, que tingui aquesta capacitat de poder fer la mateixa precisió quan ha de superar mig camp.
Ja.
Que aquí són situacions que, bueno, que ha de continuar millorant, perquè, bueno, al final no és fàcil, has de mirar en curt, has de mirar en llarg, són moltes situacions del joc que ho has de pensar molt ràpid, però repeteixo, de fet és un porter molt jove, que a l'èlit té 60 partits, que encara no són moltíssims, i això al final també ho acabarà agafant 100% segur.
Està clar. Molt bé, Joan, hem estat pendents l'altre dia de la llista de la Fuente, perquè pensàvem que igual ja podria entrar, no ha entrat, ja arribarà la selecció, no? Jo crec que està al caure, no?
Sí, jo crec que sí, també entenc, una mica. O sigui, entenc que el Joan, penso que ja de l'any passat ja es mereixia anar amb la selecció, aquest any, doncs, òbviament, també. També entenc, el seleccionador, que al final allà tens, bueno, és que hi ha molts porters espanyols molt bons, per tant, doncs el seleccionador ha decidit que no volia trencar aquesta gestió del vestidor, de moment almenys, i bueno, doncs en aquesta banda doncs també entenc que ho vulgui fer d'aquesta manera, però bueno, arribarà el seu moment, com sempre li ha passat durant les últimes temporades, i quan tingui l'oportunitat l'aprofitarà.
Molt bé. Joan Canyades, un plaer. Gràcies per atendre'ns i comentar aquest gran inici de temporada del Joan García. Anem parlant. Una abraçada forta,
Una abraçada, gràcies.
A tu. Adéu-siau. Arribem a 3:45 de la tarda, al moment en què Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia.
La imatge del dia. Ferran i Lewandowski. Lewandowski, el golejador del Barça les darreres temporades, la passada 24-25, per exemple, 42 gols. Porta un total de 101 gols amb el Barça i 20 assistències des que va arribar a la 22-23. El Barça no té un duro i ara li toca Ferran jugar de davanter centre, almenys de moment és el titular. A més, Robert Lewandowski ha declarat al seu país que prioritza la qualitat abans que la quantitat, és a dir, ja dona per fet que descansarà més que de costum. Per tant, és l'hora del Ferran Torres perquè el Barça no té un duro per anar al mercat i triar entre els millors davanters centres del món. Avui Ferran està a Sofia, on juga Espanya demà contra Bulgària. Lewandowski està a Rotterdam, on juga demà Polònia contra Holanda. Per cert, el nostre estudiant en pràctica, Sergi Ita, ja deu estar allà, a Rotterdam, per fer de professor de pàdel, igual va demà al camp del Feyenoord. En tot cas, Ferran, que no és un nou pur de referència, tindrà la responsabilitat de fer gols mentre Lewandowski descansi. Espero que Levi descansi poc i que descansi, si cal, a partir de l'any que ve. Si no, que Déu a Ferran i als culers els hi enxampin confessats.
Manol Oliveros, Esports Cope.
Gràcies, Oli, per la imatge de Ferran, de Lewandowski i de moltes més coses. Parlarem de seguida el debat amb el Jacinto Vicente i el Josep Soldado.
Cuando se trata de hacer un envío a un cliente, lo queremos para allá. Reduzca el plazo de entrega a sus clientes con Libra Logistic, servicio urgente de transporte. El mejor servicio con Alemania y 14 países más para envíos paletizados. Y también ADR hasta 5 toneladas o 2,5 metros lineales. Libra Logistic, salidas y llegadas diarias. Su transporte es seguro, rápido y de confianza. LibraLogistic.com. 15 años reduciendo los plazos de entrega.
Quan s'apaga el semàfor, s'encén la passió. Del 5 al 7 de setembre, vine a gaudir dels ídols de l'asfalt al Gran Premi Monster Energy de Catalunya de MotoGP al circuit. Pots aconseguir ja les teves entrades a circuitcat.com. Viu-lo! Abrimos el debate con el Jacinto Vicente, abogado. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Estáis? Muy bien. Nos acompaña también hoy el Josep Soldado. Hola, Josep.
Hola, ¿qué tal, compañeros? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿De vacances o qué? Que habíamos tornado todos ya prácticamente y tú encara no habías marchado.
Mira, la última vegada estaba a punto de marchar y just... Aquesta setmana he tornat, vull dir que ha anat ràpid, això.
Molt bé, molt bé. Molt bé. Doncs escolta, ja que l'Oliveros li ha dedicat la imatge del dia a Lewandowski i a Ferran, començo per aquí. Jacinto, ¿crees que este año el protagonismo de Lewandowski bajará, que subirá el de Ferran y que si Lewandowski juega menos, Ferran está capacitado para asumir el rol goleador del equipo, que es un rol muy importante?
A ver, hay varios factores. Primero, evidentemente, la edad, que quieres que no, al final siempre se nota. Hay jugadores como Lewandowski, que se cuida, que tiene un estado físico importante, pero, por ejemplo, ya ha empezado con una pequeña lesión. No sabemos cómo va a evolucionar a nivel físico. Parece que sí que se la va a intentar rotar un poco más. Y el Ferran acabó muy bien la temporada pasada. Está bien empezado bien. Vamos a ver si sigue bien. A ver, cumple. Lo que pasa es que no da la sensación de ser el jugador que puedas decir es el delantero centro de un Barça, ¿no? Pero dado la situación económica y lo que hay, pues está cumpliendo. Siempre te deja ese pequeño margen de duda que el año pasado lo disipó bastante. Este año vamos a ver cómo sale. De momento ha empezado bien, en tres partidos ha marcado dos goles, bien. Pero es evidente que la perspectiva que todos tenemos es que si el año que viene, con elecciones y demás, si hay un fichaje que...
Tiene que ser un 9, ¿no?
Todos tenemos en mente es un 9, top.
Sí. Josep, és que Lewandowski l'any passat va fer molts gols i Ferran és veritat que va estar molt bé, però sempre amb un paper, amb un rol secundari.
És que segurament té més protagonisme a la selecció espanyola. De la Fuente jo crec que li dona més confiança, se sent més suelto, se sent més davanter i surten millor les coses. És veritat que Ferran, per números i per minuts, va complir sobre la mera temporada passada, encara que Lewandowski va estar per davant. Veurem el rol d'aquesta temporada. És veritat que Lewandowski, entre cometes, és un any més vell, ha començat amb més problemes físics. Això no sé si l'acabarà arrossegant o no aquesta temporada. sap que hi ha Mundial, això és una dada important, veurem si es dosifica o no es dosifica Lewandowski, perquè ja sabem els futbolistes, a partir de segons quines edats, quan veuen el Mundial, que és l'última cita a la seva vida, si pensen en clau selecció o en clau equip, i això també és un factor. Ferran està a les mateixes, però Ferran sap que podrà jugar algun Mundial més, i jo crec que, sens dubte, el Barça, si tingués calés a la caixa, o almenys la regla 1x1, jo crec que segurament ja s'hauria buscat un nou de garanties, un nou... que sempre s'ha dit que és Haaland, no? Veurem si, com diu aquell, els nens venen de París, sí. o realment no, són fets de casa.
Sí, sí. En fi, que estem en la primera aturada, Jacinto, primer parón, tres primeros partidos de Liga, no sé cómo estás viendo al equipo, y con esa frase que dejó después del partido de Vallecas Hansi Flick, está dando, como es normal, mucho que hablar sobre los egos en el vestuario.
Bueno, evidentemente, o sea, si el propio entrenador te suelta una frase de estas, significa que él detecta algo. Entonces, no, los entrenadores suelen ser siempre todos muy... muy diplomáticos, muy poco dados a soltar frases que saben que pueden generar, digamos, titulares. Entonces, cuando un entrenador te lo dice, es porque él ve algo. Quizás pues pueda de esa frase desprenderse que sí que es verdad que hay jugadores que se le está viendo, pues que no, o por un tema físico, unos como puede ser, parece ser Koundé, ha sido Lewandowski, o por un tema de estado de forma, pues el propio Rafinha parece que no ha empezado igual. Los centrales hay ese debate, Balde hoy se ha lesionado, con lo cual también vamos a ver. Da la sensación de que a nivel físico este año la programación de picos de forma y demás no ha sido como el año pasado. El año pasado es evidente que se hizo un pico de forma preparado para un arranque mucho más explosivo. Este año se ha tomado con más calma. Y luego también para el Mundial. Y luego el equipo, si ha perdido un poco esa humildad, ese espíritu de equipo y tal, pues... habrá que verlo, ¿no? O sea, de momento sí que hay una sensación de que han pasado cosas que el año pasado no estábamos acostumbrados a ver que pasaran, ¿no? Un entrenador diciendo ciertas frases, pues jugadores que con la cabeza con dudas, como Fermín, situaciones donde la intensidad pues no es la misma. Yo repito, también esto hay que verlo, pues que quizás la preparación que se ha hecho a nivel físico no sea la misma el año pasado que esta, ¿no? Pero sí que es verdad que bueno, la Liga, también hay otro factor, la Liga Española, para mí, del 7-8 al 20, aunque haya, al Barça le ha costado mucho y aunque esté teniendo ciertas dificultades, todos estos equipos, la mayoría de partidos lo vas a sacar, el 80-90%. Sí. Entonces, hay mucha diferencia. Entonces, yo creo que lo han planteado de otra manera respecto a la temporada pasada.
Sí, és veritat, Josep, que l'equip no ha estat segurament en aquestes primeres jornades al nivell que esperàvem, i que si Flick diu el que ha dit, per alguna cosa serà, no?
És una frase a petita escala d'aquella que va dir en el seu moment Guardiola de la panxa plena, no? Segurament a aquestes alçades, la temporada passada, ningú ni la plantilla esperava acabar la temporada com es va acabar, no? Amb el triplet nacional, arribant a semifinals de la Champions i a res de jugar a la final. I aquest any ja s'està parlant fins i tot que l'objectiu és guanyar la Champions, però d'una forma bastant, no? No diré com un objectiu molt evident, però sí que amb una cosa...
Es parla bastant explícitament d'això, sí, 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 sí.
Llavors, jo crec que això ha calat també dins la plantilla, o intueixo que ell intueix que veu que l'equip potser no ha de rendir el 100%, interpretarà ell com l'any passat per arribar tan lluny. Hi ha algunes entrevistes que estan aconseguint alguns jugadors a la selecció, ho estan també admetent. No és que s'hagin relaxat, però sí que veuen que, clar, el paper aquest de favorit i que farà una gran temporada ja es dona per adelantat, no? Cosa que la temporada passada s'ho van haver de guanyar i, com ell ja diu, tothom va començar de zero. Jo crec que el que vol és posar el fre de mà ara ja a Flick i avisar que o se segueix el mateix nivell de la temporada passada o costarà moltíssim guanyar la Lliga i algun títol més. Jo crec que és... I també que la plantilla és molt jove i que és molt possible que els jugadors, doncs, a la mínima es creixin, no? I que pensin que es pot guanyar qualsevol cosa quan realment has de remar moltíssim tota la temporada com va passar l'any passat.
Sí, sí, molt bé. Ahora hablamos de John García, Jacinto, que bueno, ya está demostrando que la apuesta por él ha sido buena. Vaya partidazo en Vallecas se marcó, ¿eh?
Bueno, es que hacía tiempo que el Barça no daba sensación de tener un portero de esto que se utiliza la frase ahora de que hiciera milagros, ¿no? O sea, ves paradas de John García y son paradas de portero de... bueno, que te da puntos. Entonces, esto con Ter Stegen, por lesiones, por circunstancias físicas, pues no lo estábamos viendo en los últimos años. Tech bastante hizo, pero te faltaba ver ese punto de decir, tienes una estrella, un jugador absolutamente top en la portería. Con Joan García sí se ve, o sea, es un jugador que te da la sensación de que él te va a salvar puntos y partidos.
¿Crees que debería estar ya en la selección o bueno, ya llegará?
Yo es que creo que el punto de no ir a esta convocatoria también tiene que ver algo con un poquito, digamos, no sé cómo llamarlo, política, diplomacia del entrenador, en el sentido de que, como había aquella famosa cláusula de los 5 millones con el Español, pues que no fuera tan exagerado decir a la primera me lo llevo. Yo tengo, entre eso, mantener un poco el estatus, la jerarquía con los 3 porteros, para que también, pues si se ha llevado siempre esos 3, no se diga. Yo creo que han sido los 2 componentes que han hecho que ahora no se lo llevará, pero es evidente que 2 partidos más de Joan García, sí, claro. Es que ya no es que se lo lleve.
Estarà obligado.
Es que és titular, és el número 1.
Sí, tots teníem clar, Josep, que era un porteràs, perquè ho ha demostrat, la passada temporada fent una temporada brutal amb l'Espanyol, però sempre et queda el dubte de com respondrà sota els pals de la porteria del Barça, i la veritat és que està responent molt bé.
Sí, era un fitxatge que sabies que era per anys i dona aquesta sensació. També quan vas fitxar Ter Stegen i va començar a jugar també donava aquesta sensació i no ens vam equivocar que era un porter de garanties. El que passa que el partit contra el Rayo, jo crec que el Joan García, més enllà de qui és el porter del Barça, jo crec que aquest partit el va fer, entre cometes, com a porter de l'Espanyol, perquè lo normal la temporada passada, i això li passava cada diumenge, és que li xusessin molt la porteria.
Sí.
I està més acostumat a aquest tipus de partit, Joan García, la seva trajectòria, encara curta, primera divisió, les coses com són, que li tirin una vegada o dues i les ha de parar, que aquesta és la gran dificultat del porter del Barça i que sempre recalcava Víctor Valdés, és que pots passar de 89 minuts sense tocar una pilota i aquella que t'arriba al 90 l'has de parar i això és molt més difícil que si xuten 4 o 5 vegades, i l'altre dia a Vallecas no sé quantes vegades li va xutar Joan García, que era el perfil de partit que es trobava més la temporada passada a l'Espanyol, i per això tant Joan García com segurament algú més van ser protagonistes, però bueno, sobretot Joan García, que l'Espanyol se salés a primera.
Totalment. Molt bé. Senyors, ho deixarem de moment aquí, seguirem comentant la jugada. Jacinto, Josep, gràcies per estar a Esportscope, una abraçada als dos.
Vinga, un abraç a tots.
Salut, bona tarda.
Adéu. Que vagi bé. Seguim. Gràcies.
Cuando se trata de hacer un envío a un cliente, lo queremos para allá. Reduzca el plazo de entrega a sus clientes con Libra Logistic, servicio urgente de transporte. El mejor servicio con Alemania y 14 países más para envíos paletizados. Y también ADR hasta 5 toneladas o 2,5 metros lineales. Libra Logistic, salidas y llegadas diarias. Su transporte es seguro, rápido y de confianza. LibraLogistic.com. 15 años reduciendo los plazos de entrega.
I 43, abordem ara la informació de l'Espanyol a Esportscope amb el Raül Urgell. Raül, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
El club ha comunicat aquest matí que tenim partit amistós el divendres, no?
Sí, per no perdre el ritme i la bona dinàmica que porta l'Espanyol. Aquest divendres el primer equip afrontarà un amistós a la ciutat esportiva de Niharque contra el Pau, equip de segona divisió francesa, on està cedit el davanter de la 21, Omar Sadik. El partit començarà a les 11 del matí i serà d'accés exclusiu per a socis de la temporada i fins a completar la aforament. A causa de l'aturada de seleccions, Manolo González no podrà comptar amb 3 jugadors. Omar El Hilal, seleccionat amb el Marroc, Charles Pickel, que anirà amb la República Democràtica del Congo, i Luca Coleoxo, seleccionat amb Itàlia Sub-21. Amb qui sí que podrà comptar és amb Pol Lozano. El migcampista ha parlat pels mitjans del club i ha explicat quin és el punt fort d'aquest equip.
El míster ens ficava molt al cap que havíem de ser un equip guanyador, que donava igual el partit, donava igual que fos pretemporada, havíem de ser un equip guanyador i sobretot treballar des de la defensa, i sabíem que a dalt aquest any tenim molta energia, tenim molts jugadors a dalt que ens aporten moltíssim i és un espectacle jugar amb aquests jugadors a dalt.
Tota la resta estaran disponibles per a l'amistós d'aquest divendres 5 de setembre a les 11 del matí.
Escolta, i una notícia que ens ha agradat molt conèixer és que ja per fi abandona l'Institut Goodman el ferit més greu del dia de l'atropellament massiu en la prèvia del derbi.
Sí, aquesta ha estat la bona notícia, que bueno, és l'aficionat que va patir la lesió més greu. i finalment ha rebut l'alta després de 4 mesos de recuperació. Ha costat, però bueno, finalment s'ha acabat recuperant. D'altra banda, això sí, la mala notícia és la dels insults racistes al futbol. Un aficionat de l'Espanyol que va insultar Iñaki Williams a l'RC Stadium en 2020 ha estat condemnat a un any de presó i multa de 1.080 euros. A més, no podrà entrar a cap recinte esportiu d'aquí a 2 anys.
Gràcies, Raül.
A tu.
Així ve l'actualitat en blanc i blau. Mirem ara el Girona amb el Juan Arias. Juan, bona tarda.
Què tal, Batllori? Molt bona tarda.
Aquest matí ja hem vist a Brian Hill entrenar-se novament amb els seus companys, eh?
Sí, s'entrena por primera vez con el Girona un día después de hacerse oficial su fichaje. El extremo que podrá aprovechar este parón, estos 10 días sin competición, para ponerse a la misma altura física que el resto de compañeros y llegar lo mejor posible al partido contra el Celta en Balaídos. De hecho, el hecho de que el año pasado ya estuviera a las órdenes de Michel puede beneficiarle a la hora de entrar en dinámica del equipo con más facilidad. Y el otro nombre propio, el portero Juan Carlos, intervenido de una grave lesión de rodilla izquierda que le mantendrá varios meses de baja, motivo por el cual el club fichó a Livakovic.
Estem pendents als propers dies dels internacionals del Barça, de l'Espanyol i també té els seus al Girona, sol que sí.
Concretamente 6 han sido convocados por sus respectivas selecciones para afrontar los partidos internacionales de clasificación para el Mundial 2026. La selección absoluta de Ucrania ha citado a los delanteros Sigankov y Vanat para enfrentarse a Francia y Azerbaiyán, y la sub-21 del mismo país al portero Krapitsov, que jugará contra Lituania. El centrocampista marroquí, por su parte, Acedin Ounahi, ha sido convocado por Marruecos para jugar contra Níger y Zambia, mientras que el portero croata Dominik Livaković estará en las citas ante las Islas Feroe y Montenegro. A destacar la convocatoria del joven Joel Roca por la selección española sub-20 para los partidos amistosos, en este caso contra Chipre y Kosovo. Una curiosidad, Vanat, Ounahi i Livakovic van a jugar con la selección antes que debutar con el Girona.
Doncs ja a partir de demà estarem molt pendents aquí dels partits de seleccions i de tots els internacionals. 3:47 de la tarda, fem una pausa i després obrim capítol poliesportiu, que hi ha molta cosa, eh? Bàsquet, tennis, ciclisme, motor, hoquei, patins, tenim de tot.
Esports. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
¿Cuándo empezamos a peinarnos?
Mira, el peine es de los objetos más antiguos que nosotros seguimos usando, o sea...
Pero espérate, ¿cuántos años me dices tú que tiene el primer peine?
Entre 5.000 y 7.000.
Pero...
¿Y si hayan encontrado?
¿Qué me estás contando?
¿Te lo vas a perder?
Alberto Herrera, cada mañana en Herrera en COPE.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
De lunes a viernes desde las 6.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Sí, entre los del mundo real y los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Efectivamente, tipo directo. Así que si estás buscando un seguro de hogar que te proteja, vivas donde vivas...
Ya sea en un piso en Torrelodones o en un internado gótico...
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar al intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en mutua.es.
Comencem amb l'Eurobàsquet, que la selecció espanyola perd contra Itàlia en un partit, això sí, igualat, i el tema es complica. Anem a Limassol. Pilar Casado, buenas tardes.
Hola, Joan, ¿qué tal? Buenas tardes. El titular sería: España se ha metido en un gran lío. Se ha metido en un gran lío porque ayer fue de más a menos en el partido, terminó perdiendo con Italia, porque Italia la verdad es que fue mucho más agresiva, mucho más dura en defensa, y nos colapsó, nos quedamos sin ideas, fallamos tiros libres, el porcentaje de tiros de tres fue malo, y aunque tuvimos la oportunidad para poder ganar, la verdad es que la pifiamos, y ahora estamos abocados a dos cosas. Uno, que Georgia gane a Bosnia, porque si no se produce ese resultado, vamos a jugar mañana contra Grecia contra las cuerdas. Es verdad que si España gana a Grecia, nos da exactamente igual lo que haga Georgia. Vamos a saltar a jugar, además, sabiendo ya el resultado, porque ese primer partido, ese Bosnia-Georgia, se juega a las 2 de la tarde, hora española. Pero con todo y con eso, nos hemos metido en un pequeño lío, porque España podría quedar eliminada si Bosnia gana a Georgia y nosotros perdemos con Grecia. Las cuentas son así.
Gràcies, Pilar. Doncs demà a aquesta hora estarem molt pendents d'aquest partit entre Bòsnia i Geòrgia a l'Eurobàsquet. També estarem pendents de Carlos Alcaraz, que li guanya l'EGK en 3 sets i ara haurà de jugar contra Djokovic en semifinals. Anem fins a Nova York, que tenim a l'Àngel García. Àngel, hola, buenas tardes.
¿Qué tal, Joan? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Muy bien. Oye, ¿cómo está el bicho? Está jugando, va lanzado Carlos, ¿eh?
Nada, espectacular. Para mí, lo he dicho en tiempo de juego y en el partidazo, nunca le había visto tan bien mentalmente. A nivel de concentración, a nivel de solidez, a nivel de no irse de los partidos en ningún momento, de verdad que no lo había visto nunca así, porque es verdad que el talento lo sigue teniendo, sabe jugar al tenis a las mil maravillas, tiene todos los golpes, hizo 2 o 3 voleas cuando tocaba, absolutamente espectaculares, pero el no irse del partido en ningún momento, el no jugar 2 o 3 puntos malos seguidos, que le ha pasado siempre, yo no se lo había visto hasta este torneo. Es la primera vez que llega a semifinales sin ceder un solo set, y para mí, insisto, creo que estamos viendo al mejor Alcaraz de nunca, porque a lo que ya tenía, que era un talento descomunal, le está sumando ese modo robot que digo yo de no fallar una bola y de no desconcentrarse en ningún momento del partido.
Sí, sí, está que se sale, está pasando por encima de todos los rivales y se va a medir en semifinales a Djokovic. Ángel, ¿Djokovic cómo está?
Ese es el problema, que llega el bicho. A ver, Djokovic es Djokovic. Tiene 53 semifinales de Grand Slam, cosa que no ha hecho nadie. Tiene sus 24 títulos y demás. A partir de ahí, yo creo que físicamente Carlos es muy superior y que el ritmo de bola de Carlos va a ser difícil que lo siga Djokovic. Ayer ganó un buen partido a Taylor Fritz, al estadounidense. Yo pensé que iba a ganar Fritz y así se lo dije a Juanma Castaño, pero es verdad que le costó a Fritz y que había perdido los 10 partidos anteriores con Djokovic y perdió el undécimo. Y a partir de ahí a ver qué pasa el viernes. Yo creo que Alcaraz es superior. Djokovic siente que la final que todo el mundo espera es ese Alcaraz-Sinner y que son superiores, lo ha dicho el mismo, que son los que mejor están jugando, pero dice que quiere arruinar a todo el mundo la final que espera, y frase textual, dice que quiere jodernos los planes a todos, pero bueno, por no hablar mal en la radio, lo dejamos en que quiere ganar a Carlitos y estropear ese Alcaraz-Sinner que todo el mundo espera, como en Roland Garros y Wimbledon.
Es que con Djokovic a mí siempre me pasó lo mismo. En los últimos tiempos pienso, va, ya empieza a bajar, pero luego cuando lo ves jugar, el tío es tan competitivo que siempre da lo mejor.
Semifinales en los 4 grandes. Yo que soy de los que creo que este podía ser su último año, es que ¿con qué argumentos se va? Si ha llegado a semifinales, a los 4 mejores en los 4 Grand Slams del año. Nadal la última vez que lo hizo con 33 y Djokovic lo ha hecho con 34, con 36 y con 38. Para que lo pongamos en situación, ¿sabes lo que te digo? Entonces, yo sí que creo que está cayendo, yo sí que creo que físicamente ya no le da, y más a 5 sets, para ganar en 48 horas, primero a Alcaraz y luego a Sinner, o primero a Sinner y luego a Alcaraz, pero igual me cierra la boca y igual demuestra que sí que es capaz. Yo veo a Carlos favorito, tengo que decirlo así, porque lo creo de verdad, lo quiero, pero además lo creo.
¿Sabemos cuándo va a ser el partido?
A ver, yo creo que va a ser el de la 1 de la madrugada hora española, de viernes a sábado.
Vale.
¿Por qué? Porque es el horario estrella y porque, con cariño, entre ver un Sinner de Miñaur, por ponerte un ejemplo, que todavía hay que ver hoy cuál es la otra semifinal, sí, o ver un Alcaraz Djokovic, pues yo me imagino que la tele va a decir, oye, a las 7 de la tarde en Nueva York, en mi hora estrella, ESPN, tal, pues elijo el Alcaraz Djokovic. Entonces por ahí va mi argumento, vale. Aunque normalmente hay una ley no escrita que los que han jugado antes, es decir, el martes, van en la primera semifinal del viernes, los que juegan el miércoles van en la segunda semifinal, pero yo creo que en este caso le va a dar la vuelta a la tele seguro.
Vale, estamos pendientes, Ángel, te mando un abrazo, gracias, ¿eh?
Abrazo enorme, Joan, chao.
També pendents avui de la 11a etapa de la Vuelta, amb sortida i arribada a Bilbao. Anem cap allà, Quique Iglesias, endavant, bona tarda.
Amb un corredor català, bona tarda, Joan, escapat des del principi de l'etapa, 1:15 d'avantatges del gran Marc Soler, que és el millor de la general en els espanyols, i avui està escapat. Ja va guanyar aquí el 2022, així que és la ciutat que més li agrada per fer espectacles com aquest. Escapat des del principi, 72 de meta, 1-13 d'avantatge sobre el gran grup, que evidentment no el vol deixar massa lluny, perquè està a 3 minuts i mig de la general, el Marc Soler, d'un Jonas Vingegaard que avui manté, llueix per segona vegada el mallot vermell de líder. A l'espera de que no passi res aquí al final amb les protestes pro-Palestina en aquest conflicte que tenen entre Gaza i Israel, i a l'espera de que avui no passi res amb Ayuso i que no digui cap bajanada més, doncs veurem qui guanya a la Gran Via de Bilbao d'aquí una estona.
Estem pendents de tot. Quique, gràcies.
Una abraçada, Joan.
Adéu. Motor, que s'ha presentat al Gran Premi de Catalunya de motociclisme, que tenim aquest cap de setmana a Montmeló. Ha estat a la presentació l'Alejandro Laguna. Alejandro, bona tarda.
Sí, bona tarda. Aquest cap de setmana Barcelona acull el Gran Premi de MotoGP de Catalunya 2025 i avui s'ha fet la presentació oficial. La Fundació Miró ha acollit aquest event a l'emblemàtica muntanya de Montjuïc, a un espai ple de figures del motor on s'ha fet notar una absència destacada. Cap pilot del Mundial ha estat present. Si han estat figures com el tetracampió del món Jorge Martínez, el conseller delegat de Circuits de Catalunya Pol Gilbert o el conseller delegat de Dornesports Carmelo Espeleta. Aquest últim ha sigut preguntat als mitjans per la situació del Mundial de Pilots, on ara mateix Marc Márquez lidera amb un avantatge de 175 punts respecte al seu germà. Arribarà al circuit on ha parlat de que prefereix estar lluny i que no té aquest sentiment de que li agradi el circuit més enllà del sentiment de que és casa seva. Així ha parlat Espaleta sobre com veu el moment del català al Mundial ara mateix.
Com anava la temporada ja es veia que seria aviat, però bueno, diguis blat quan estigui segat. Pot passar qualsevol cosa. Aquí a Barcelona no pot ser campió, de manera que ja pensarem la setmana que ve si aquí el resultat no li dona els 10 punts de diferència que li fa falta amb el seu germà.
Marc encara no pot ser campió a Barcelona. A més d'això, Espaleta ha destacat que és un dels millors de la història i és un heroi que suma a la imatge de la MotoGP. D'altra banda, també ha sigut present a l'esdeveniment el conseller d'Empresa i Treball, president de Circuits de Catalunya, Miquel Samper, el qual ha sigut preguntat per l'assumpte del futur del Gran Premi del Circuit de Catalunya a la Fórmula 1. Després d'aconseguir renovar la MotoGP fins l'any 2031, el conseller ha reconegut que les negociacions no són fàcils, però que van per bon camí. Això ha dit.
El Gran Premio de MotoGP hace un año escaso, tampoco se había prorrogado, y después de unas negociaciones pues discretas se consiguió esa negociación y esa renovación. Con la Fórmula 1 pasa exactamente lo mismo. Son grandes contratos y requieren una discreción increíble. Solo os puedo decir que evidentemente las negociaciones están mucho más maduras, que van por el buen camino, pero que no puedo decir nada más que eso. Nuestra obligación es conseguir que eso se pueda prorrogar.
Veurem què acaba passant amb el Gran Premi de Catalunya. De moment ja està presentada la que serà la 35a edició.
Gràcies, Alejandro. I acabarem amb hoquei patins. Juan, a l'europeu, segona victòria per Espanya. Avui toca jugar contra Portugal.
Victòria d'Espanya 3-1 contra Itàlia, con remontada incluida. L'equip transalpino se adelantó en la primera parte y no fue hasta la segunda cuando el mayor dominio español se tradujo en tres goles marcados por Aragonés, Casas y Roca. Esta noche España defenderá el liderato contra Portugal. Atención, porque es la última jornada de la fase de grupos y el equipo anfitrión es la gran decepción del campeonato después de perder contra Italia y contra Francia, por lo que la motivación para ganar a España será máxima. Sergi Aragonés, jugador de la selección.
Serà un partit, evidentment, total, no? Complicadíssim. Juguem a Portugal, contra Portugal, sabem del seu nivell, però no, nosaltres ens hem preparat molt bé per aquest partit. No? Crec que les gales estaran plenes, jugarem doncs, amb un factor doncs, en contra, però ens agrada aquests partits i esperem estar a l'altura.
El España-Portugal tardíssim, 22:45, hora peninsular.
Superstar. Bueno, això que sentirem no és esports, però sí que ja està a la història de la ràdio. Estan arrencant les noves temporades, debuten els nous fitxatges i resulta que Juan Ramon Lucas, que estava vinculat o que havia estat vinculat a A3 Media, doncs ara porta el magazín matinal de la ràdio pública. Però el cap, doncs, està on estava.
Estamos en Onda C, estamos en... Mire, fíjese, esto me tenía que pasar algún día y ya voy a pedir públicamente disculpas. Estamos en Radio Nacional de España y estamos compartiendo el comienzo de la mañana con usted. Y esto que acaba de pasar, bueno, va a quedar en los anales de la radio. Lo recortarán, lo pondrán por ahí por redes, mira lo que le ha dicho Lucas, etcétera, etcétera.
Pasa molt, això. Pasa molt. Que... ¿Te'n recordes a quan Lama i Pepe Domingo feien de la cadena?
Sí, 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 sí.
Ojo, ojo,
de la cadena COPE.
Vam estar així una temporadeta,
perquè al cap no ens traïs el subconscient. Bueno, última hora, és dia de llistes A de la Champions i de l'Europa League. He mirat la web de Champions i no estan encara ni la del Barça ni la del Madrid. Ha parlat Donnarumma, la selecció italiana, con Luis Enrique siempre tuve una buena relación, fue directo conmigo, i al València Thierry Correia ja ha rebut l'alta mèdica després de la seva lesió de llarga durada.
Les enquestes en clau Barça, si Lewandowski per protagonisme, confieu en Ferran per assumir el rol de titular, ha donat la volta, eh? Esteu votant que sí al 56%, que no al 44%. En clau espanyol, de quin fitxatge espereu més? La majoria, el 44% de Ramon Terrats, i en clau Girona, qui ha de ser el porter titular? El 62% penseu que Livakovic. Les 4, que vagi molt bé.